409-2770. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En l'agenda d'aquests dies tenim demà dia 25. Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 12:30 a l'Ametlla del Vallès la reunió de preveres de l'arciprestat de Montbui Puiggraciós per preparar la visita pastoral. El dia 26, l'endemà, sessió del Col·legi de Consultors a les 11 a la Cúria Diocesana. El dia 28, aquest dia tenim carregat d'activitats, hi ha la trobada diocesana d'acollidors de promesos a les 10:30 a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell. El mateix dia, trobada diocesana d'escolans, des de les 10 del matí a les 5 de la tarda, al Seminari Diocesà de Vall d'Oreix. I el mateix dia 28, Monsenyor Saiz Meneses presenta a les 9 del vespre la carta pastoral Una església samaritana per un temps de crisi a l'arciprestat de Terrassa i un sopar solidari a benefici de Càritas. El dia 28 de febrer fins al dia 1 de març, Monsenyor Salvador Cristau predica a la Sagrada Família de Rubí el recés de Quaresma dels diaques de Catalunya. El dia 1 de març, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 12 a la catedral i fa el ritu d'elecció de catecúmens. Recordem la sisena setmana de la família, del dia 27 de febrer al dia 8 de març, actes a diferents parròquies de la diòcesi. Clausura el diumenge 8 de març a la catedral. A les 6 de la tarda, conferència del nostre bisbe, l'amor, missió de la família. I a les 8 del vespre, concelebració de l'Eucaristia de Cloenda. Recordem que aquest temps de Quaresma és bo per fer exercicis espirituals. N'hi ha uns organitzats pel grups d'oració i amistat del 27 i 28 de febrer i 1 de març, dirigits per mossèn Josep Serra, a la Casa d'Exercicis Sant Ignasi de Sarrià. Per més informació podeu trucar al centre GOA, grup oració i amistat, 93 21 81 005. També hi ha un concert solidari a càrrec del cor gospel Bella Queers Band diumenge 1 de març a les 6 de la tarda a la parròquia de la Puríssima de Sabadell en benefici de Càritas Parroquial.
La carta de navegació.
Les temptacions a les quals els homes som exposats són proves en les quals es posa en joc la nostra llibertat. Som purificats i ens unim més estretament a Déu. El nostre bisbe, en el seu missatge setmanal, ens convida a viure i a veure la temptació com un moment positiu, en el qual es consolida la virtut de la humilitat, cabdal en el creixement humà i cristià. Ens rescata de l'autosuficiència i ens guareix de l'orgull. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Els 40 dies de la Quaresma ens recorden els 40 anys del poble escollit al desert fent camí vers la terra promesa. També foren 40 els dies de camí del profeta Elies per arribar a la muntanya de Déu, l'Horeb. Ens recorden sobretot els 40 dies que Jesús va passar al desert. L'Evangeli del primer diumenge de Quaresma ens porta amb Jesús al desert. Jesús al desert fou temptat per Satanàs. Jesús no va tenir pecat, però va passar per la temptació. L'Evangeli de Sant Marc ho diu molt sòbriament i no detalla en què varen consistir les temptacions del maligne. D'altres evangelistes, Sant Mateu i Sant Lluc, ho expliquen amb més detall. Té sentit la temptació per l'home d'avui? Potser algú contestaria que no. Per l'home autònom, per l'home senyor de la seva llibertat, la temptació sembla que no té sentit. La seva llibertat és el valor suprem i, malgrat tot, el cristianisme ens diu que som temptats. És una manera de dir-nos que som lliures, però que la nostra llibertat no és la realitat suprema. Per això he titulat aquesta reflexió del primer diumenge de Quaresma com la utilitat de la temptació. A la Bíblia la temptació és més una instigació vinguda de l'exterior que no pas un moviment interior, fins i tot tractant-se de temptacions de la pròpia concupiscència. A l'home el tempten el diable, els altres i la pròpia concupiscència, que és la tendència al pecat. Déu, en canvi, en lloc de temptar, el que fa és provar. En el relat del paradís, la fruita prohibida posa a prova l'home, però el qui l'arrossega cap al pecat és el maligne. Abraham és provat per Déu. El mateix li esdevé a Job. Déu permet a Satanàs que el posi a prova. Les relacions de l'home amb Déu són una història d'amor, i fins en l'amor humà existeixen les proves per mesurar si és de veritat. Les proves, les temptacions, purifiquen l'home i l'uneixen més estretament amb Déu. Quants sants, en passar per una malaltia llarga, han trobat el camí per orientar la seva vida vers la santedat. Per Jesucrist, el període del desert i les seves temptacions varen ser l'ocasió per quiratar el seu messianisme, com el del servent sofrent de Javé, com el messianisme de la creu. La vida humana és com un desert ple de proves. Contemplar aquest episodi de les temptacions de Jesús ens ensenya i ens ajuda a superar les nostres pròpies temptacions. La temptació ens fa prendre consciència de la nostra llibertat, de la nostra limitació i de la nostra responsabilitat davant d'aquell que ens demanarà comptes. Una utilitat de la temptació és que no ens considerem déus. Una altra utilitat és que ens reconeguem fràgils i febles i propensos al mal. La temptació, en definitiva, ens guareix de l'orgull, de la presumpció i de la temeritat. Ens fa ser humils, que és una qüestió cabdal en la vida cristiana. Per això he parlat de la utilitat de la temptació. Que pugui ser útil no significa que sigui agradable, però la temptació és una realitat inevitable, tan inevitable com ésser lliures.
En aquest apartat de llancem les xarxes, calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Una església samaritana per un temps de crisi. Aquest és el títol de la carta pastoral que en la Quaresma del 2015 Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, ens proposa per tota la feligresia de la diòcesi. Pren com a punt de partença la paràbola del bon samarità, que també en la portada de la carta pastoral hi figura aquest mosaic de Rubnik de la catedral de l'Almudena. Aquí estem, la paràbola del bon samarità, a l'església per un temps de crisi. Recordem que el nostre bisbe, en la missa de la presa de possessió, el 15 de juny del 2004, va presentar davant de tot el poble fidel les seves prioritats de l'acció pastoral futura. La primera, la nova evangelització, és a dir, adaptar-nos a les condicions del nostre temps. La segona prioritat, la dedicació prioritària als més necessitats, als pobres, als marginats. La tercera, l'atenció als germans en el sacerdoci i el seminari. I la quarta, finalment, els joves, futur de l'Església i de la societat. Durant aquests 10 anys de vida diocesana, el senyor bisbe ha presentat 3 plans pastorals que han anat desenvolupant i elaborats amb la col·laboració de la comunitat diocesana, han anat desenvolupant aquestes prioritats. Però també el nostre bisbe ens ha anat presentant unes cartes pastorals en la qual també ha anat desenvolupant aquestes prioritats. El senyor bisbe ens explica la intenció de les seves cartes pastorals. La primera, Testimonis de Jesucrist en la societat del segle XXI, el 2007, tractava precisament de la nova evangelització. La segona, Mare de Déu i Mare Nostra, el 2008, va acompanyar la declaració de la Mare de Déu de la Salut com a patrona de la diòcesi i es referia a la seva missió en la vida del cristià i en l'Església. La tercera carta pastoral, titulada L'alegria del sacerdoci, el 2010, va ser escrita amb motiu de l'any sacerdotal proclamat pel Sant Pare Benet XVI i també en coincidència amb les seves noces de plata sacerdotals. I la quarta, Pastoral Juvenil i Pastoral Vocacional a la llum de la JMJ, Jornada Mundial de la Joventut, el 2012, estava destinada a revifar la pastoral juvenil i la vocacional, tan importants pel nostre futur. Com veieu, el nostre bisbe ha anat desenvolupant d'aquesta manera les seves prioritats de l'acció pastoral que havia presentat el dia de la seva presa de possessió. I faltava Càritas. El dia 19 d'octubre del 2012 va crear jurídicament Càritas Diocesana de Terrassa. Posteriorment, durant el desè curs de vida diocesana, es va completar el traspàs d'alguns elements estructurals que fins aleshores depenien de Càritas Barcelona. I en aquest curs actual, 2014-2015, el senyor bisbe ha consolidat un camí propi en l'acció caritativa i social, tot mantenint els lligams d'afecte i coordinació amb les diòcesis germanes. Com diu el nostre bisbe en la introducció de la seva carta pastoral, aquesta acció de l'Església és de sempre i durarà sempre. Ara bé, en aquests moments cal dedicar especial atenció als col·lectius més afectats per la crisi econòmica, tot oferint una resposta solidària, fent present l'amor de Déu enmig del món. I aquest amor es concreta i es manifesta a través d'una organització d'ajuda als necessitats, certament, però sobretot és l'expressió de l'amor als germans que prové de qui ha experimentat l'amor de Déu en la seva vida. Càritas, diu el nostre bisbe, té una història molt llarga i nosaltres ens incorporem en aquesta dinàmica d'amor i solidaritat amb la il·lusió d'una diòcesi nova i en continuïtat amb la feina feta anteriorment. També ens recorda el nostre bisbe en la seva carta pastoral com el Sant Pare Francesc assenyala els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola en la visita Ad Limnia Apostolorum al març de l'any passat, que l'amor i el servei als pobres és signe del regne de Déu que Jesús va venir a portar. El Sant Pare s'alegrava que Càritas i altres obres de l'Església estiguin fent un treball tan gran i propicia l'acostament de moltes persones a Crist i a l'Església. I el Sant Pare convidava els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola a manifestar estima i proximitat a totes les persones que col·laboren en el programa del Bon Samarità, el programa de Jesús, en expressió del Sant Pare Benet XVI. Hem de ser una església samaritana que porta a terme el programa de Jesús, el Bon Samarità. I el nostre bisbe no deixa mai d'aprofitar el moment present, perquè aquest any se celebra l'any jubilar teresià i l'any de la vida consagrada. I diu el nostre bisbe: en aquesta carta pastoral vull subratllar la importància de l'acció caritativa i social de l'Església, amb tota la seva força evangelitzadora, i oferir al mateix temps alguns principis de reflexió i pautes d'actuació en el marc de l'any jubilar teresià i de l'any de la vida consagrada. Diu el nostre bisbe: ho farem a partir de la paràbola del Bon Samarità i de la mà de Maria, Mare de Déu de la Salut. Teniu el text íntegre de la carta pastoral del nostre bisbe tant a la web del Bisbat de Terrassa, bisbatterrassa.org, com a la vostra parròquia. Endavant, que tinguem tots una santa quaresma.
Com remem els nostres testimonis? Bon vespre, senyor bisbe. Sobretot agrair-li, doncs, que ens hagi regalat aquesta carta pastoral. Una església samaritana per un temps de crisi. De veritat que aquesta carta la portava molt, molt gravada en el cor, que tenia moltes ganes de fer-la.
Sí, de fet, era un deure que jo mateix m'havia autoimposat el dia d'inici de ministeri, a la homilia d'inici de ministeri aquí a la catedral de Terrassa el 25 de juliol de 2004. Jo recordo que vaig assenyalar com quatre prioritats en aquell moment per al meu ministeri, i eren la nova evangelització, després era la dedicació als pobres, als més necessitats, l'atenció al seminari i als capellans, i també el tema dels joves i l'apostolat seglar. Aleshores, la primera carta pastoral va ser sobre la nova evangelització, després sobre el sacerdoci, una altra en ocasió dels meus 25 anys i l'any sacerdotal declarat per Benet XVI, també sobre joves i vocacions vaig fer una altra, sobre la Mare de Déu en ocasió de la declaració de la Mare de la Salut com a patrona, i ara quedava aquesta que jo portava ja diversos anys, doncs una mica reflexionant i també en ocasió de que des de l'Arxidiòcesi de Barcelona ens van fer totes les transferències i vam tenir al principi d'aquest curs doncs la benedicció i inauguració de la seu diocesana de Càritas a la ciutat de Sabadell, doncs vaig pensar que era arribat el moment i era un moment madur. I també, doncs, jo crec que l'impuls que el Papa Francesc està donant a aquest estil d'església i aquest subratllat d'església mare i que s'ha obert a tots i samaritana per totes les necessitats, ha acabat d'arrodonir doncs, el fruit d'aquesta carta pastoral.
Vostè ha esmerçat molts esforços a la visita pastoral. Les visites pastorals li han verificat la importància i la urgència d'aquesta carta pastoral?
Absolutament. Bueno, l'eficàcia i l'urgència de l'acció caritativa i social de l'Església. La carta el que fa és doncs, com un emmarcament i un subratllat i ofereix també elements de formació i posa contingut i principis i aplicacions. La visita pastoral és un regal de Nostre Senyor, és un do de Déu absolut i a mi em permet entrar molt en contacte amb les persones. Això que diu el Sant Pare d'olor d'ovella, doncs vol dir entrar en contacte amb les persones i fer moltes reunions, moltes, i gastar moltes hores resant junts, pregant, escoltant, dialogant, oferint respostes també als problemes i a les inquietuds. I en aquesta visita pastoral la primera constatació és la importància d'aquesta acció caritativa i social, el treball extraordinari que s'està fent a les Càritas parroquials, arxiprestals, a la diocesana, i també la valoració que la societat mateixa i les administracions i les institucions estan fent. Jo diria, com a resum i colofó, que la primera acció evangelitzadora ara de l'Església és aquesta acció caritativa i social que, més enllà de subsanar carències de la nostra societat, és sobretot fer present l'amor de Déu enmig dels homes i dones del nostre temps.
Jo recordo que en aquest esforç de nova evangelització, quan ens va convocar la segona jornada es transmet, doncs va voler que precisament fos el treball social, l'acció social de l'Església, la que estigués molt present. I trobo molt bonic aquests dos eixos vertebradors, la del bon samarità i la de la comunió.
És que la paràbola del bon samarità és... doncs ofereix un contingut privilegiat per vehicular, diríem, a totes aquestes idees i tota aquesta doctrina social de l'Església. I el Sant Pare, a la visita ad limina, al març de l'any passat, a tots els bisbes d'Espanya, ens va dir això, que nosaltres havíem de portar a terme el programa de Jesús Bon Samarità i havíem de ser una església samaritana. I aquí m'he inspirat jo per posar-li títol i també per l'eix doctrinal. Això per una banda. I per l'altra, la solidaritat de la que tant parlem i aquesta acció caritativa i social, solidària de l'Església, en el fons és una conseqüència de la vivència de la comunió eclesial, de la comunió intratrinitària, de l'amor etern del Pare, Fill i Espírit Sant, que nosaltres participem a l'Església per Crist i que projectem també als altres. És a dir, la comunió és com la font i és com l'arrel de la solidaritat i d'aquesta acció caritativa i social.
Pedagògicament m'ha impactat molt que fent el relat del bon samarità vostè va desgranant totes les nostres actituds, les nostres tentacions, i la carta ajuda molt, per exemple, això que demana tant el Papa, fugir de la mundanitat i veure l'arrel profunda d'aquesta acció social.
És que l'arrel profunda jo la ubicaria doncs, justament en l'encarnació, que és la màxima expressió possible de solidaritat, que és el Fill Etern de Déu, que s'ha encarnat, que ha assumit una naturalesa igual en tota la nostra, excepte el pecat, i que s'ha fet home per fer-nos a nosaltres plenament fills de Déu. Aleshores, jo crec que aquesta és l'arrel principal i aquesta és la vinculació I aquesta és la força i és el sentit i és la realitat que a nosaltres ens fa germans amb els altres. Per Crist som fills de Déu i estem criats a formar la família humana. Però és des d'aquesta vinculació amb Crist i des d'aquesta vivència de la comunió intratrinitària.
Després, en la carta també hi ha moltes fotografies que són història dels seus encontres amb realitats molt, molt, molt fortes del que significa tot aquest treball.
Efectivament, en la carta hem mirat de posar unes quantes fotografies recollint tota la realitat diocesana. Aleshores, territorialment, doncs, Vallès Oriental i Occidental, que surtin les tres zones pastorals, que surtin també infants, joves, adults, gent gran, que surtin doncs, moltes accions concretes, i aleshores hi ha doncs, des de fotografies amb infants, amb joves, amb menjadors socials, perquè a la visita pastoral, quan visitem una parròquia que té un menjador social, jo un dia vaig a dinar allà amb els usuaris i després fem una reunió també amb els voluntaris. Una fotografia de la presó de Quatre Camins en una de les trobades que vam tenir de Nadal amb els presos, és a dir, de la inauguració de Càritas, es mira de reflectir visualment també doncs, tot el que és la realitat i la vida diocesana.
Doncs li agraïm molt perquè em dóna la sensació que tant el mar teòric com la manera d'ajudar-nos a apropar-nos a aquesta realitat doncs, serà un bé per tota la diòcesi.
Doncs un és molt agraït per aquest temps que m'heu ofert i també desitjar a tots els oients una santa quaresma i si volen nodrir-se en la lectura espiritual doncs d'aquesta carta, doncs estaré molt content.
Perfecte. Bon vespre. Mar de Galilea. El ressò de la setmana. En l'inici d'aquesta quaresma, aquesta setmana, precisament ahir, vam acomiadar a mossèn Lluís Pou. I el com ell ha afrontat la malaltia, sense cap victimisme. El com ell treballava al seu ritme, quasi sense que els altres ens n'adonéssim i ens n'assabentéssim de que estava malalt, amb la docilitat en què ha viscut la seva malaltia i com el seu sacerdoci ha presidit tots els dies, de manera que la seva quotidianitat ha estat més el seu sacerdoci que la seva malaltia. En el bo de Lluís Pou, a mossèn Pou, doncs preguem per ell i li donem gràcies per com ha abraçat el seu sacerdoci i ara abraçar la seva mort. Ahir també, un seminarista del Seminari de Barcelona, en Marcos Pou, família molt relacionada a Sant Cugat, noi que va commoure tots els seus companys per la seva vocació. I aquest noi que prometia tant, doncs ens ha deixat d'una manera forta, un accident. I ha estat una experiència increïble, sobretot veient la mirada de la seva mare. Ha estat aquest poder entendre i comprendre que hi ha una altra manera de mirar la vida, una altra manera de mirar la mort, una altra manera de sentir la presència de Crist en tot. De tal manera que al veure la seva mare i al veure tots els seus companys joves, al veure la unció que tenien i l'emoció que tenien, però una emoció madura, et feia entendre la victòria de Crist en les nostres vides. I en el fons, doncs aquesta està l'experiència i els exemples ben propers, com una dona tractant el seu marit malalt de l'ELA, estava expressant, ara que no em mira, ara que no respon a les meves carantonyes, ara que no respon a les meves paraules, estic descobrint la grandesa de l'amor gratuït. Sí, són els malalts, són els que estan agonitzant. És allà on la pobresa es fa radical que resulta que topes més, toques més, sents més aquesta grandesa que són els signes de la fe. Gràcies a totes aquestes experiències viscudes, puc dir que en el desert d'aquesta quaresma hi ha molta menys por i hi ha molta, molta esperança. Segur que enguany entendrem amb molta força què vol dir la victòria de Crist? Deixar el sepulcre buit. Adéu-siau, que tornarem a remar.